Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia, és dilluns 10 de novembre, començant setmana, i ho feim parlant d'energia renovable perquè les Balears s'allunyen de l'objectiu climàtic de 2030 d'assolir que el 35% de l'energia generada provengui de fonts netes. Per aconseguir aquesta fita, la capacitat de producció s'hauria de duplicar en els pròxims 4 anys i la realitat és que en els darrers 3 anys s'ha estancat. Només ha crescut prop d'un punt i ara mateix les renovables tan sols representen el 18% de tota l'energia generada a les illes. Andreu Mollapol és professor de l'UIB.
Fins tot en fotovoltaica no bastarà un, diguéssim, particular, sinó que hauran de ser particulars les empreses, hotels, naus industrials i també seguir fent part fotovoltaics, perquè si no arribarem a aquests percentatges que volem assolir.
El sector relaciona aquesta caiguda de la producció de renovables a la manca de subvencions i els canvis normatius. Tot d'una en parlam, abans, però, destacam altres notícies d'aquesta jornada. I avui també destacam que es disparen els casos d'assetjament laboral a les Balears en els darrers 5 anys.
6 de cada 10 empleats presencien o són víctimes de violència laboral. La més freqüent, el mobbing psicològic, segons l'Organització Internacional del Treball. Aquí a les Illes, les baixes laborals més llargues són les d'origen psicosocial, tal com alerta l'Associació d'Ajuda per Assetjament Moral en el Treball, que reclama un observatori i la vigilància estricta dels protocols a les empreses. A l'informatiu matí podreu escoltar el testimoni d'una víctima de mobbing. Inma Alzina va haver d'abandonar el seu lloc de feina perquè patia una depressió greu.
Estava en una situació en la que me costava hablar. Empecé a tartamudear quan jo m'he dedicat mucho tiempo a la comunicación y a la radio. Para mí era inconcebible que a mí me estuviera pasando eso. Y bueno, pues pedí que me hiciera un despido improcedente porque yo sentía que allí dentro me iba a morir.
En plan laboral, els pròxims 4 anys es jubilaran més de 1.000 funcionaris de l'administració autonòmica.
El govern està preocupat per la manca d'interès dels joves a treballar en el sector públic, també que s'ha tornat a incrementar la taxa d'interinitat. El sindicat UGT diu que un de cada 3 empleats és interí.
I la crisi dels triatges de càncer s'estén a Madrid.
500 persones s'han vist afectades per una incidència en la comunicació dels resultats de càncer de còlon i recte. Amb tot, la comunitat nega errades en el diagnòstic. Mentrestant, a Andalusia, milers de persones han sortit al carrer aquest diumenge en protesta per la gestió de la Junta de Juanma Moreno.
Por una sanidad pública de calidad universal y gratuita estamos luchando.
Han advertit de la greu situació de la sanitat de la regió.
En els esports, bones notícies perquè el Mallorca surt de la zona de descens després de guanyar el Getafe. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell va guanyar per 1-0 gràcies a un gol de Morici a la primera part. Amb aquest triomf, el conjunt de Rasate suma 12 punts i se situa a 2 del descens que marca el Girona. Aquesta setmana, la primera divisió s'atura per mort dels compromisos internacionals. A segona federació, el Poblense és el nou líder del grup 3 de la categoria després d'imposar-se per 1-2 el Reus, que fins ahir era el primer classificat. I en bàsquet, el Palmer guanya el primer partit del curs en el duet balear contra l'Estia Menorca, victòria del conjunt mallorquí per 83-80.
Ara és moment de saber amb quin temps començam la setmana. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui començant la setmana amb unes condicions bastant tranquil·les en termes generals. Quant al cel, predominarà el sol, acompanyat per qualque núvol prim, això sí, molt poca cosa. D'altra banda, el vent bufarà de llebeig i ho farà fluix. Això permetrà que tinguem unes condicions marítimes bastant tranquil·les arreu del territori, tot i que encara podrem veure qualque redol de maror. I tot això també estarà acompanyat per una temperatura que experimentarà una petita pujada respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui girin entre els 21 i els 23. 23 graus aproximadament, i hem de dir que continuarem amb aquestes condicions tranquil·les pel que resta d'aquesta setmana. Ara mateix tenim a Mallorca 10 graus a Sa Pobla, 11 a Lloret i 12 a Manacor. A Menorca 13 graus a Mahó i 15 a Cala Morell, i a les Pitiuses 10 graus a Santa Eulària i 16 a Eivissa.
Gràcies, Pedro. I, per cert, avui un dels temes del dia passa per la música.
Ser feliç ja no importa, no està de moda.
Oques Grasses anuncia el seu darrer concert. Serà a l'Estadi Olímpic el 10 d'octubre de 2026.
La banda osonenca ha confirmat que tancarà la seva trajectòria a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquesta actuació posarà fi a 14 anys de carrera i 6 discos publicats. Les entrades es posaran a la banda, atenció, el proper dimecres 12 de novembre a les 3 del migdia.
La cosa canvia, però no es pot canviar res. Són les 7 i 5 minuts, amb Rafa Andrés, el control tècnic, amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Veny. Comencem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Ho dèiem a l'inici de l'informatiu. En els darrers anys s'ha frenat la capacitat de producció d'energia renovable a les Balears. D'acord amb les dades de Red Elèctrica, entre el 2020 i el 2023 es va registrar un creixement destacat. Es va més que duplicar i va passar de suposar prop del 8% de la potència instal·lada a més del de 7%. En canvi, en els darrers 3 anys, tan sols ha pujat gairebé un punt fins a representar quasi el 18%. Així, amb aquesta situació, només poden generar 365 megawatts d'energia solar aquí a les Balears.
Així estem en fora d'aconseguir l'objectiu de que el 35% de l'energia generada del 2030 provengui de les renovables. El professor del Departament d'Enginyeria Industrial i Construcció de la UIB, Andreu Moyà Pol, diu que aconseguir-ho és complicat, però possible.
S'aposta per dir, com que serà un segon cable, que dir, ho durem tot en el segon cable, doncs així la millor podrà justificar assolir aquest percentatge. Fent tot en fotovoltaica no bastarà un, diguéssim, es particular, sinó que hauran de ser particulars, les empreses, hotels, naus industrials, i també seguir fent part fotovoltaics, perquè si no arribarem a aquests percentatges que volem assolir.
L'energia generada per particulars, l'autoconsum, no s'inclou dins les dades de Red Elèctrica, però segueixen el mateix patró. De fet, les empreses que formen el clúster de transició ecològica de les Illes Balears expliquen que a partir del 2023 han notat una davallada important de feina. En un any instal·len la meitat d'energia renovable que feien en el mateix període de fa 2 anys. La gerent del clúster, Marta Pons, ho relaciona amb que no hi ha tantes subvencions i també els canvis normatius.
Ha sortit un nou pla, bueno, un esborrany de pla director territorial del Consell de Mallorca. Han sortit modificacions als projectes industrials estratègics, que bueno, després han estat revocats, però s'ha creat un escenari d'un altre pic incertesa. Incertesa sobretot jurídica.
Margalida Ramis, portaveu del GOP, entitat que també forma part de la plataforma Renovable Sí, però així no, indica que l'alentiment es podria revertir en els pròxims 5 o 10 anys, ja que hi ha parcs fotovoltaics que encara estan en procés de tramitació.
La foto de lo que inicia tramitació per nosaltres és escandalosa. És a dir, són grans megaparcs fotovoltaics, molt concentrats en determinades zones de silla, especialment per la Marina de Llucmajor, que se mos està convertint en un polígon energètic, grans instal·lacions que majoritàriament estan instal·lades en sòl rústic, a través de fons d'inversió que a vegades canvien de nom un parell de vegades. Els inversors fan les seves apostes, no?, d'inversió, i això determina quin és el futur energètic de les illes.
Fan una crida que hi hagi consens entre els ajuntaments per permetre la instal·lació de plaques solars a les teulades, també a que hi hagi una planificació quant a transició energètica.
I toc d'atenció de la Federació d'Entitats Locals de les Illes, la Felip, tem ara que se'n recicli manco i pitjor per mort de l'aplicació de la llei estatal que obliga els ajuntaments a cobrar una taxa de FEMS que cobreixi el 100% del cost de servei de recollida i tractament de residus.
La norma aprovada el 2022 donava un marge de 3 anys als consistoris per adaptar-se, un termini que ja ha exhaurit. Això ha provocat que alguns municipis hagin hagut d'incrementar de forma considerable la taxa de FEMS. El president de la FELIP, Jaume Ferriol, critica que amb la nova norma els ajuntaments hauran de repercutir en la taxa que paguen els ciutadans qualsevol millora que es faci en relació al reciclatge, com la implantació del sistema de recollida porta a porta.
Es parla, no vol pujar rebut, per tant, com que no vol pujar rebut, no farà campanyes de sensibilització, la gent no reciclarà tant, i això pensant que serà un desincentiu, aquesta llei serà un desincentiu en el reciclatge.
En el cas d'Andratx, la pujada ha estat d'un 30% de mitjana, ja que l'Ajuntament aplica una taxa diferent segons el valor cadastral i en funció de si és un habitatge o un local. Estefania Gonzalvo n'és la batlessa.
Esperam que amb aquests factors ja més reals, amb dades més objectives, la primera reducció a nivell d'estudi econòmic que nosaltres, que l'Ajuntament tingui de cost de servei, la puguem aprovar, aplicar de manera immediata.
Cada vegada són més els ajuntaments de les illes que incorporen la bossa vermella o bossa de rebuig. D'aquesta manera, qui no vol reciclar ha de pagar més. Lloseta l'acaba d'implantar. Javier González és tinent de Batla.
Surt a 0,75 la bossa. Això ho fem perquè és un sistema com us, que el que fa és que qui manco recicla més paga.
A Pollença, l'encariment és considerable, de 43 euros de mitjana, tenint en compte que també varia segons el valor del cadastre. Amb l'objectiu que els residents no hagin de pagar tant, s'aplica un descompte als habitatges que demostrin que reciclen mitjançant una inspecció.
Són les 7 i 11 minuts. Avui també vos contam la tendència d'increment exponencial dels casos d'assetjament als entorns de feina. Aquí, a les Balears, en els darrers 5 anys s'han disparat els treballadors involucrats en aquests conflictes. Tot i les mesures legals, recordem-ho, les empreses estan obligades a aprovar i activar protocols, el mòbil laboral, atenció, creix un 125% d'ençà de l'any 2021 fins enguany. I és que 6 de cada 10 empleats presencien o són víctimes de violència laboral, la més freqüent, l'assetjament psicològic, segons l'Organització Internacional del Treball.
Aquí a les Illes, les baixes laborals més llargues són les d'origen psicosocial. Ricardo Pérez Atzino, president de l'Associació d'Ajuda per Assetjament Moral en el Treball, ANAMI.
En la mayor parte de las situaciones, la solicitud de la apertura de un procedimiento, de un protocolo por acoso, nosotros estamos viendo constantemente que lo que supone es un agravamiento de la situación y además el paso a acoso institucional.
Precisament aquesta falta de protocols efectius, segons l'Associació contra el Mobbing a les Balears, afegits a la por dels empleats a perdre la feina, continuen deixant molts afectats sense protecció.
Aquí a l'Informatiu Matí hem parlat amb Itma Alsina, qui va haver d'abandonar la seva feina d'orientadora laboral arran d'una depressió severa.
Un any i mig després d'aconseguir anar-se'n de l'anterior lloc de treball, avui encara pateix seqüeles, un quadre d'estrès posttraumàtic.
Yo me considero una persona muy fuerte, con recursos, y me resistía a que aquello pudiera conmigo. Y ya me levanté una mañana que no podía dejar de llorar y era imposible.
Un quadre d'ansietat i depressió que es va agreujar gairebé d'un dia per l'altre. A Nimma li va costar molt reconèixer el seu patiment fins que els símptomes van ser severs.
Fue muy duro porque a los dos días de estar de baja... Claro, en la baja mi médico sí que reflejó que era una baja por ansiedad laboral y al aparecer esta palabra, el inspector médico el segundo día me llamó por teléfono, bueno, me citó, me dio el alta, tuve que volver a la oficina, yo estaba destrozada.
Ara en Imma té una nova feina, treballa en una ONG com a orientadora laboral. Segons les estadístiques recents, les dones reclamen més ajuda com a víctimes de mobbing que els homes. Són 7 de cada 10 casos. Els homes solen resistir més temps les vexacions, el fet de ser apartats pels directius o companys de feina, els insults, però al final acusen major deteriorament emocional i físic.
Les empreses públiques i privades, ho dèiem, estan obligades a aprovar protocols contra assetjament quan hi ha sospites.
Els negocis petits representen més del 40% de totes les demandes laborals. La majoria no tenen recursos per mantenir departaments de recursos humans, és a dir, revisions mèdiques, malgrat el conveni de l'Organització Internacional del Treball. Està en vigor a Espanya des del 2023. Moltes organitzacions encara no han adoptat els seus protocols o els apliquen amb rigor. A l'Associació d'Ajuda a Víctimes d'Assetjament Laboral de les Balears, que es va crear fa més de 20 anys, alerten de l'explosió de casos.
Cada vez son más los médicos de atención primaria y los psicólogos y psiquiatras los que nos derivan, nos remiten por una vía informal, pero perfectamente efectiva, a sus pacientes. Las recuperaciones en las víctimas de daño psicosocial, de acoso, nunca son rápidas, porque el daño es muy profundo.
Els danys psicosocials són molt amples i poden arribar a ser greus. Els psicòlegs adverteixen que l'assetjament laboral deriva en símptomes físics i mentals, en problemes psicosomàtics que afecten a l'aparell digestiu, cardíac, amb episodis d'insomni sostingut en el temps, també taquicàrdies. I perquè són baixes laborals llargues, les administracions públiques fan un toc d'atenció per la despesa enorme que suposa per les arques.
I ara parlem de discriminacions pel gènere, pel color de pell, per les creences. Malauradament, de discriminacions n'hi ha de tota classe, una que de cada vegada pateix més gent i, per ventura, és una de les més silencioses, és l'edatisme.
És a dir, la discriminació per edat que es manifesta en estereotips i prejudicis que limiten les persones grans. Carmen Orte és catedràtica de la UIB.
És una discriminació per raons d'edat. És un procés que té molt que veure amb la cultura, que té molt que veure amb aquell punt d'inflexió que un moment determinat del temps era en el 65 relatiu a la jubilació, en el retirament, però ja no és així. Vull dir que la realitat de la gent gran és molt diferent.
Una discriminació que sorgeix dels ulls de qui mira amb la necessitat d'etiquetar socialment.
Sempre m'acompanya mi hija.
I la hablan a ella o la hablan a usted?
Te hablan a ella y me hablan a mí. Según que pasan de mí y hablan con el que me acompaña.
Para ella sí que lo veo que es complicado, porque, por ejemplo, hoy en día hasta para ir al banco tienes de saber algo de informática. A ella tenemos de hacérselo todos nosotros, porque ella es incapaz de nada, ni de pedir cita ni siquiera por teléfono.
Precisament per conscienciar els professionals que tenen cura de la gent gran neix prevenció de l'edatisme en l'atenció residencial. Tot un treball centrat a evitar que es destrueixi la personalitat i la història de cada persona, tingui l'edat que tingui.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, entre els anys 2026 i 2030, 1.143 funcionaris de l'administració autonòmica es jubilaran. És la previsió que fa el govern, que ha detectat que costa engrescar els joves a treballar en el sector públic. És per això que es cerca fórmules per fer atractiva aquesta feina entre el jovent. Una altra de les preocupacions de funció pública és que s'ha tornat a incrementar la taxa d'interinitat, fet pel qual reclama Madrid modificar la normativa per poder reduir-la. És una informació de Carme Moreno.
La directora general de Funció Pública, Violeta Rodríguez, explica que es treballa en diferents accions per acostar la feina de l'administració als més joves. S'ha preparat un pla pilot perquè alguns exàmens de les pròximes oposicions siguin més competencials. El passat mes de gener es va crear, a més, una borsa única on ja s'han inscrit més de 8.000 persones i es dona a conèixer la feina a l'administració pública entre els estudiants que acaben el grau a la universitat.
O sigui, per ocupar una plaça de funcionari de carrera es termini llarg. Una altra cosa és el sistema que sí, que crec que hem de posar en valor, que s'ha instaurat precisament en aquesta legislatura, enguany, a partir de gener, de la constitució de borses úniques per a persones que volen ser o sigui que volen venir a fer feina d'administració, però clar, de forma interina, perquè no tenen, no han aprovat una posició.
Fa unes setmanes que el sindicat UGT es mostrava preocupat als micròfons d'Ivet Ràdio per l'elevada interinitat en el sector públic. El sindicat deia que un de cada tres empleats públics és interí, una preocupació a la qual s'ha afegit la directora general de Salut Pública, que reclama al govern espanyol que elimini la taxa de reposició.
El problema ve perquè la normativa estatal estableix una taxa màxima de reposició, és a dir, que no ens permet a l'administració ofertar totes aquelles places que nosaltres voldríem. Ve marcada per una normativa molt estricta que limita, pues, precisament, que puguis ofertar totes les places que estan cobertes per interins.
Per reduir la interinitat, el govern va convocar el passat mes d'octubre les oposicions pendents dels anys 2022, 2023 i 2024. Es tracta d'un centenar de places públiques que sortiran a concurs.
I els ajuntaments de les Balears també tenen serioses dificultats per trobar empleats públics. Sobretot, costa trobar tres perfils: el de secretari, el d'interventor i el de tresorer. Segons un informe recent del govern, en totes les administracions locals, un 60% de les places d'aquests funcionaris estan vacants.
Així és, i de fet hem de dir que fan tasques ben essencials. Per exemple, ajuden a fiscalitzar tot el que fan les administracions locals, s'ajusti finalment a la llei i també guien a batlles i regidors per saber com tramitar alguns assumptes o com demanar subvencions. Així que Mores, batlessa de Porreres.
Ara han tornat a suplicar a tots els ajuntaments que coneixem, que tenim confiança, si mos podrien deixar un secretari, i ara tenim per acumulació el secretari de Felanitx, en el qual, pues, li he de fer un agraïment immens.
I com a solució, la Federació d'Entitats Locals de les Balears reclama que les illes puguin convocar les places de funcionaris de l'Estat que treballen als ajuntaments, tot i que el Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i també Tresorers, Cocital, discrepa d'aquesta proposta, reconeix que la falta fa falta en aquest moment personal als ajuntaments amb l'anomenada habilitació nacional. És Norberto González, president de Cocital Balears.
Están tirando de secretarios interventores accidentales o interinos. Problema, que en muchísimos casos son personas que no tienen la preparación jurídica que toca, y los ayuntamientos, pues los alcaldes en muchísimos casos no tienen la información necesaria para poder tramitar los expedientes como toca.
Efectivament, les conseqüències són moltes, en l'entiment, per exemple, de la feina en seguretat jurídica i casos de prevaricació o també de pèrdua de subvencions.
I fora de l'administració, una altra professió amb cada vegada més vacants és la de xòfer d'autobusos i camions.
Així és, cada estiu es necessiten prop de 150 d'aquests conductors i no és gens fàcil trobar-los. Llàtzer Vietma és director de Muévete Formación i del Centre Superior de Mobilitat.
Hi ha des de molt joves a gent gran. Hi ha gent gran de més de 50 anys que aquí ha trobat la seva sortida, que potser pensava que el seu futur laboral s'acabava.
I tot perquè la plantilla està envellida i hi ha manca de relleu generacional, per això el SOIP fa un any ha obert una convocatòria de finançament per nous conductors. És Pedro Mut, gerent de la Federació Empresarial Balear de Transports.
Més del 40% té més de 55 anys, sols un 3% és menor de 25 anys i ens situem una mitjana d'uns 52 anys. El SOIP té des de l'any passat una convocatòria de finançament a nous conductors, subvencionen a l'autoescola, que és la que fa la formació. Això impedeix que molt poquetes autoescoles, desgraciadament, participen en aquestes convocatòries i ha de ser el conductor el qui creiem que hauria de rebre i triar l'autoescola.
La intenció de la iniciativa és obrir el mercat als joves. Ara bé, el cost és ben alt perquè a les classes teòriques i també pràctiques s'han de sumar les hores al CAP, és a dir, el certificat d'aptitud professional. Per aquest motiu, la Federació de Transportistes demana més ajudes i que repercuteixin en els alumnes.
Són les 7 i 23 minuts.
Fa 15 anys que el Mercat Ecològic de Palma connecta la pagesia amb la ciutadania. I ara ho volem celebrar amb tu. Vine a la nostra festa d'aniversari a la plaça dels Patins dissabte 15 de novembre a partir de les 10 del matí. Mercat Ecològic de Palma. De la terra al plat.
Organitza Ajuntament de Palma i APAEMA. Subvenciona Consell de Mallorca.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Atenció a aquesta notícia. 3 de cada 5 consultes que rep l'Associació de Consumidors Consubal té a veure amb estafes o abusos en el lloguer d'habitatges. El problema que es troben els inquilins és que, si denuncien, en moltes ocasions queden quedant-se sense un sostre.
Sí, perquè entre les pràctiques més habituals, que són motiu justament de denúncia, hi ha, per exemple, la finalització del contracte a banda la data acordada, pujar també el preu del lloguer de manera irregular i no dur a terme les tasques mínimes de manteniment que són responsabilitat justament del propietari, tot plegat amb la intenció de fer que l'inquilí parteixi. Altre problema greu que constata el president de Consubal, Alfonso Rodríguez, és la proliferació d'infrahabitatges. Apunta Rodríguez que és el problema que va més enllà de la dignitat i la comunitat, arribant a ser un problema més de salut pública. Declaracions a la Gran Vida, aquí a IB3 Ràdio.
Una vivienda, para que sea habitable, tiene que tener como mínimo 25 metros cuadrados por persona, y hay viviendas que tienen 10, 15... o 18 metros cuadrados que se están alquilando pues a una familia.
De fet, Consubal adverteix als afectats que és molt probable que es quedin sense sostre si finalment denuncien el cas.
En el momento que intervienen las autoridades y comprueban que la vivienda no reúne los requisitos mínimos de habitabilidad, lo normal es que la precinte. Consecuentemente, los inquilinos se tendrían que ir, tendrían que buscar otra cosa, y ahí es donde viene el problema, que no encuentran viviendas que se puedan permitir. Por eso se están cometiendo todo este tipo de abusos.
Ja pel que fa al mercat de lloguer d'habitacions, Rodríguez explica que cada vegada és més habitual i que s'estan fent reformes als pisos per eliminar espais comuns i fer, a canvi, més habitacions. El preu d'una sola habitació a la perifèria de la ciutat supera ja, atenció, els 500 euros mensuals.
I dues explosions a diferents barriades de Palma deixen dues persones amb cremades de diversa consideració per una deflagració en una xemeneia.
Així es ha ocorregut aquest mateix diumenge en un domicili del Coll d'en Rabassa quan les víctimes guaitaven la xemeneia perquè acabaven d'encendre el foc. Són un pare i una filla amb cremades de primer i segon grau. Han estat traslladades a l'Hospital de Son Espases, però finalment amb dos han rebut l'alta hores després. Marina Barceló, la jove afectada.
I ha estat seure'm-me i ha donat l'explosió, o no, l'explosió, i és quan m'ha donat temps a tapar-me la cara, llavors sí que ha estat que m'he tocat, però ha estat tot tan ràpid que jo he vist com el foc començava.
I només una hora abans, una altra explosió també posava en alerta el veïnat d'un carrer de ses cadenes a la platja de Palma.
Tot i que en aquest cas la detonació ha provocat un incendi que ha afectat la bugaderia i la façana de l'edifici, provocant grans danys materials, en aquest cas finalment no hi ha hagut ferits. Es desconeix de moment l'origen del foc.
Arribem a les 7:28, moment ara de fer un cop d'ull a la premsa editada de les Illes, que parla molt avui de política municipal.
És així, i com sempre, amb permís del futbol, perquè és la fotografia als dos diaris de paper, i en els altres digitals també en alguns. Però el titular, Diari de Mallorca, és per l'hora, perquè Palma canviarà els clàssics adhesius que es posaven al vidre de davant per un sistema digital de control. En canvi, última hora, pensa en turisme, en aquest cas, com és habitual, i diu que el govern central penalitzarà a les Illes si no limiten el preu preus dels lloguers. Un autèntic torçabraços dels fonaments ideològics de tots dos partits que s'enfronten, PSOE i PP. Dels digitals, Mallorca Diario diu, després del futbol, això sí, que el Consell de Mallorca reclamarà a Madrid els 230 milions d'euros pel que fa al conveni de carreteres. L'Ara Balears, per la seva banda, assegura que el PP fa malabars per frenar els atacs de Vox al català. I OK Baleares, després del futbol, també diu que Binissalem és en el cor del narcotràfic europeu. Una informació que signa Julio Bastida i que parla d'una finca en concret d'aquesta localitat. Anem a les Pitiuses, que també segueix la línia de Mallorca. Diu el periòdico que l'any que ve el Consell vol consensuar el traçat de la variant de Sant Rafel. El diari, per la seva banda, diu que els cotxes híbrids es disparen allà, puja la banda en un 40%. I el Menorca, a l'Estela també, diu que el dit de Son Blanc pot créixer encara en trànsit marítim en un 10%.
Temes variats a la premsa local i tampoc hi ha entesa a la premsa de tirada estatal.
Efectivament, així com a vegades hi ha un sol tema que és a tots els diaris, avui no és així. El País, per exemple, destaca una investigació vaticana sobre un bisbe espanyol que havia abusat d'un menor, un cas dels anys 90, que ara es reprèn per investigar-se. El Mundo, en canvi, segueix la pista de Víctor de Aldama, l'empresari, amb una reunió que va tenir amb Ángel Víctor Torres, però en gros el que diu és que la Xina aplaudeix a Espanya per haver plantat cara als Estats Units. L'ABC segueix Feijóo en un viatge a Andalusia amb míting inclòs. La Vanguardia, per la seva banda, explica que el president popular obre d'aquesta manera el cicle electoral apel·lant al vot útil contra Vox.
Són les 7:30, moment de repassar els titulars més destacats d'aquest matí de dilluns. Les Balears s'allunyen de l'objectiu climàtic de 2030 d'assolir que el 35% de l'energia regenerada provengui de fonts netes. Per aconseguir aquesta fita, la capacitat de producció s'hauria de duplicar en els pròxims 4 anys i la realitat és que en els darrers 3 anys s'ha estancat.
Només ha crescut prop d'un punt i ara mateix les renovables tan sols representen el 18% de tota l'energia generada a les illes. Andreu Moyà Pol és professor de la UIB.
Fent tot en fotovoltaica no bastarà un, diguéssim, és particular, sinó que hauran de ser particulars, les empreses, hotels, naus industrials i també seguir fent part fotovoltaics, perquè si no, no arribarem a aquests percentatges que volem assolir.
El sector relaciona aquesta caiguda de la producció de renovables a la manca de subvencions i als canvis normatius.
Els casos d'assetjament laboral a les Balears s'han disparat en els darrers 5 anys. Segons l'Organització Internacional del Treball, el 60% dels empleats presencien o són víctimes de violència laboral i la més freqüent és el mobbing psicològic.
A l'informatiu matí podreu escoltar el testimoni d'una víctima de mobbing. De fet, heu pogut escoltar a Imma Alcina, que patia una depressió greu i va abandonar el seu lloc de feina.
Muy difícil de sanar completamente. Es un proceso muy largo, es un proceso muy largo. Y te culpas mucho.
Encara de la crònica laboral, en els pròxims 4 anys es jubilaran més de 1.000 funcionaris de l'administració autonòmica.
El govern està preocupat per la manca d'interès dels joves a treballar en el sector públic, també que s'ha tornat a incrementar la taxa d'interinitat. El sindicat UGT diu que un de cada 3 empleats és interí.
I avui el ministre de Transports, Òscar Puente, visitarà el passeig marítim de Palma per conèixer les novetats del projecte que ha suposat la remodelació de la fesomia de l'entorn. També anirà a veure les millores del port.
Una visita que té lloc just quan el Partit Popular de Mallorca torna a exigir al govern d'Espanya que retorni de manera immediata els 230 milions d'euros del conveni de carreteres. A més, el president del Consell Insular, Llorenç Galmés, lamenta que Puente no s'hagi volgut reunir 2 anys després d'haver-ho sol·licitat per carta.
I l'actualitat estatal avui passa per la crisi dels triatges de càncer que s'estén a Madrid.
500 persones s'han vist afectades per una incidència en la comunicació dels resultats de càncer de còlon i recte. Amb tot, la comunitat nega errades en el diagnòstic. Mentrestant, a Andalusia, milers de persones han sortit al carrer aquest diumenge en protesta per la gestió de la Junta de Juanma Moreno.
Por una sanidad pública, de calidad, universal y gratuita, estamos luchando.
han advertit de la greu situació de la sanitat de la regió.
Pel que fa al temps, quina jornada ens espera per avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui encetant la setmana amb unes condicions molt tranquil·les en termes generals. El sol brillarà amb força arreu del territori, acompanyat per algunes pinzellades de núvol prims, això sí. El vent, pel seu costat, bufarà fluix i ho farà de llebeig. Això permetrà que tinguem unes condicions marítimes bastant tranquil·les arreu, tot i que sí que encara podrem veure qualque petit radar de maror, també, poca cosa. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que augmentarà lleugerament, principalment entre Mallorca i Menorca, esperant que els valors més elevats d'aquesta jornada girin entre els 21 i els 23 graus, aproximadament. I hem de dir que pel que resta d'aquesta setmana continuarem també amb unes condicions bastant tranquil·les. Ara mateix tenim a Menorca 14 graus a Alaior i de 8 a Ciutadella. A Mallorca 12 graus a Artà, 13 a Bunyola i 14 a Algaida. I a les Pitiuses 10 graus a Santa Gertrudis i de 7 a Sant Francesc.
Informatiu matí. Esports.
7:34, moment ara per a la informació esportiva. Començam amb una bona notícia perquè el Mallorca surt de la zona de descens després de guanyar el Getafe. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt va guanyar per 1-0 gràcies a un gol de Vedat Muriqi a la primera part. Amb aquest triomf, els d'Arrasate sumen 12 punts i se situen a 2 de la zona de descens que ara mateix marca el Girona en 10 punts. Escoltam el que deia el tècnic mallorquinista després de la victòria del seu equip.
Creo que el equipo tenía hoy las ideas muy, muy claras. Es un equipo que no te deja el juego interior y hoy el partido estaba a la espalda. Por eso hemos colocado a Mateo Josef también en la doble punta y creo que hemos hecho un gran gol. Y a partir de ahí, pues bueno, nos ha tocado defender, pero creo que el equipo ha tenido mucho orden, ha tenido mucho sacrificio, mucho despliegue. Es verdad que tampoco hemos renunciado a la portería rival. Nos ha faltado algo de posesión, pero hemos tenido esa ocasión de Sergi que podía finiquitar el partido.
Escoltam también al migcampista del Mallorca, Omar Mascarell.
Yo creo que al final, sobre todo en nuestra situación ahora mismo, lo importante es ganar, y para ganar pues tienes que tener un equipo unido, un equipo que es muy solidario, y es lo que se ha visto hoy. Creo que nos hemos dejado el alma en cada jugada, en cada acción, y al final eso pues te lleva a estar mucho más cerca de llevarte una victoria muy importante que nos va a dar confianza, ¿no?, para seguir adelante, para seguir siendo positivos y saber que si jugamos así pues va a ser, las victorias estarán mucho más cerca.
I de victòria important del Mallorca, pel que fa a la resta de la jornada d'ahir a primera divisió, victòria del Barça per 2-4 al camp del Celta de Vigo, empat a 0 a Vallecas entre el Rayo i el Real Madrid, també empat, en aquest cas a 1, entre el València i el Betis, i victòria per la mínima de l'Atlètic Club de Bilbao per 1-0 a Sant Mamés contra l'Oviedo. Hem de recordar que aquesta setmana la primera divisió s'atura per mort dels compromisos internacionals. I a la primera federació, la UD Eivissa va empatar a 0 contra el Coel Betis Deportivo a l'estadi de Can Misses, nova treballada dels pitiusos que no acaben de funcionar amb el nou tècnic Miguel Álvarez. La UD, amb 13 punts, es troba a només un de la zona de descens. Escoltam, el tècnic del conjunt eivissanc és Miguel Álvarez.
Claro que nos faltan cosas y nos falta todavía más ritmo de competición para poder presionar más veces y con más calidad. Y eso nos lo va a dar pues el trabajar un poquito más. Todo el mundo, que si hay errores que nos ayudemos, que el equipo coja consistencia. Yo os digo que en poco tiempo aquí vamos a ganar más que vamos a perder. ¿Es lo mismo hacer una rueda de prensa en primera red que en segunda? ¿Es lo mismo que escribáis cualquier historia que en segunda? Pues vosotros también tenéis que remar a nivel del club.
I a la segona federació femenina, el Balears va empatar a 0 contra el Saragossa, bon punt aconseguit per les mallorquines contra el líder del grup segon. I a la segona federació masculina, el Poblense s'ha situat líder de la classificació després de la gran victòria aconseguida al Camp del Reus per 1-2 gràcies a les dianes de Martí Palleres i Toni Penyafort. D'altra banda, a l'estadi Balear, empat a 2 entre l'Atlètic Balears i el Girona B, també empat a 2 de l'Andratx al Camp del València Mestalla, derrota per 2-1 de la Societat Esportiva Eivissa al camp del Sant Andreu, i empat a 0 va treure un punt al Porreres del camp de l'Olot. Escoltam el tècnic del conjunt porrerenc, Jaume Mut.
Partit igualat fins en el minut 75 o així, i després per jo clarament partit pel l'Olot. Anàvem amb un punt, contents, ensumat, l'hem d'intentar fer bo diumenge i bé, però no estic satisfet amb el que hem fet en el final.
I en bàsquet, a la primera FEP es va disputar el derbi a Son Moix entre el Palmer i l'Estia Menorca, amb victòria favorable al conjunt mallorquí per 83 a 80. Primera victòria del Palmer a la sisena jornada de la Lliga regular. Escoltam el segon entrenador del Palmer, és Pablo Rosado, i també el tècnic de l'Estia Menorca, Javi Zamora.
La victòria d'avui ha sido del equipo de Marco Justo. Él nos ha traído aquí. Yo no tengo ninguna varita mágica, simplemente se ha visto reflejado el trabajo que lleva haciendo durante muchos meses con este equipo y me gustaría dedicársela porque sé que se va a alegrar por ello.
Volver a ese espíritu defensivo, ¿no? que hace que los partidos pues, no se decidan en un cara o cruz o no dependas del acierto para llevártelos, ¿no?
I victòria del Fiwi Palma per 65 a 71 a la pista del Guipúscoa. A la Lliga Challenge, nova victòria i ja la setena consecutiva de l'Azul Marino a Logroño contra el Bosonit per 50 a 97. Hi ha un voleibol victòria del Connecta Balear Manacor a Melilla per un 7-3, una victòria que manté els balears a la part alta de la Superliga masculina, concretament tercer classificat, empatat a 9 punts amb el Guaguas i el Grupo Erce Soria. Pròxim partit dels manacorins serà dissabte a les 6 de l'hora baixa contra el Benidorm. I a la Superliga femenina, la Barca Menorca va aconseguir una importantíssima victòria a la pista del Heidelberg per 0-7-3. Amb aquest triomf, les menorquines se situen a la primera posició. I en handbol, l'Eivissa torna a guanyar en Lliga després de superar el Coel Alcobendas per 31 a 23 al Pratet. L'equip d'Eugenio Tilbes superar de 8 gols de diferència al conjunt madrileny. Amb aquesta victòria, l'Eivissa se situa més lluny de la zona perillosa i a 6 en 10 punts.
Al 21 de noviembre celebramos la segunda semana global del emprendimiento en Palma Activa.
Talleres, charlas y actividades gratuitas para personas emprendedoras y autónomos para inspirarse, hacer networking y dar impulso real a sus proyectos.
Plazas limitadas.
Inscripciones obligatorias en palmaactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que ho t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Escoltau l'informatiu matí. I de Tres Ràdio.
Són les 7:42, obrim plana política perquè el Partit Popular de Mallorca tornarà a exigir al govern d'Espanya que retorni de manera immediata els 230 milions d'euros del conveni de carreteres.
Madrid va retirar aquest doblers a les Balears quan governaven els partits d'esquerres. El president del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, lamenta que el ministre de Transports no s'hagi volgut reunir dos anys després d'haver-ho sol·licitat per carta.
És una petició, precisament, en el marc de la visita avui del ministre de Transports, Òscar Puente, a Palma. Recorrerà el nou passeig marítim acompanyat de la presidenta Marga Proens i de diverses autoritats per conèixer les novetats d'aquest projecte que ha suposat la remodelació de la fesomia de l'entorn.
La visita també inclou un recorregut per les millores del port. Des del Ministeri han ressaltat que aquest indret ha canviat la seva estructura per introduir espais per als vianants i també incorporar alternatives de mobilitat sostenible, segons un comunicat. Les obres del passeig marítim de Palma arrencaren el mes de novembre de 2022 amb l'objectiu de fer aquesta zona un espai més accessible, sostenible i millorar la connectivitat amb la ciutat.
I a Eivissa, les actuacions perquè la carretera de l'aeroport no es torni a negar abans. En segons ha explicat el govern, Ja s'han finalitzat els treballs de reparació dels danys ocasionats per les pluges i s'ha millorat també el drenatge amb un canal de més capacitat. Ens ho conta Ivonne Aranyó.
Es tracta del canal de drenatge de la zona de l'hipòdrom. S'ha ampliat la secció de la canalització de 0,5 a 1,2 metres, és a dir, més del doble, i s'ha recobert de formigó. Ens ho explica José Luis Mateo, conseller de Territori i Mobilitat Balear.
De tal manera que lo que se facilita es, por una parte, la resistencia del propio canal, porque se hace mucho más resistente a la fuerza del agua, y luego también, por otra parte, el que pueda llevar más agua a la vez, según si se produjeran lluvias de ese calado.
També s'ha finalitzat la reparació dels danys produïts pels forts aiguats i ara es treballa en la recopilació d'informació per dur a terme una millora estructural de l'autovia.
Y ese problema estructural debe ser primero estudiado. Ya estamos recopilando todos los datos con los que podamos contar desde el momento en que se diseñó, que se construyó, los resultados posteriores, lo que ha ido acaeciendo a lo largo de estos años, y a partir de esos datos sí que lo que queremos es dar una solución definitiva.
El conseller ha destacat la bona coordinació entre les tres administracions que treballen conjuntament per trobar aquesta solució definitiva.
I dels 48 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible destinats a Menorca a inversions, només se n'ha executat des del 2017 una sisena part. L'Associació Hotelera de Menorca ho té clar. Amb aquest baix nivell d'execució no té sentit parlar de pujar l'impost. Ens ho conta Carles Marquès.
Les xifres deixen poc marge d'interpretació. Tan sols el 16% dels fons destinats a Menorca a projectes d'inversió a través de l'impost de turisme sostenible han estat realment executats. Des del 2017, l'illa ha rebut 48,3 milions d'euros de l'ITS assignats a 29 projectes ambientals i culturals. Però a l'hora de la veritat, el 83% dels recursos encara no han sortit del paper. Dels 48 milions assignats a Menorca, la meitat, 24,6, dormen en projectes que ni tan sols han començat i 15,6 més resten a mig fer. Un panorama que encès les alarmes del sector hoteler. Azucena Jiménez és la gerent de l'Associació Hotelera de Menorca.
És absurdo totalmente esta subida de impuesto cuando tenemos miles de millones de euros no ejecutados. Creo que antes de pedir más dinero lo que hay que hacer es ejecutar.
La patrona hotelera reclama al govern balear una revisió dels criteris. Sentim altre cop a Azucena Jiménez.
Los residentes tienen que verse beneficiados de que la actividad turística les deja algo en el destino. Y es ahora un poco la principal demanda que vamos a tener desde la Asociación Hotelera de Menorca, de reclamar al govern balear que ejecute todos los proyectos y que cambie los proyectos para que los residentes se vean beneficiados con ese impuesto.
Des del Consell de Menorca demanen que la tramitació dels projectes és moltes vegades un laberint que enfrena l'execució. Aposten per un canvi de criteris. David Vidal és el director insular de la Reserva de Biosfera.
Que és el que nosaltres volem reafirmar, que si ens pot ser convocatòria hi ha projectes que ja estan a punt de licitar, siguin aquests que es presentin per tenir, garantir, diguem, la finançació dels projectes.
Entre burocràcia i paràlisi, Menorca espera que els milions recaptats es transformin en fets i no només en bones intencions.
I per part seva, els hotelers de Formentera estan preocupats per la manca d'oci que hi ha hagut a l'illa aquesta temporada.
Sobretot critiquen el Consell de Formentera, que ha fet moltes inspeccions a diferents establiments. Juan Macosta, president de l'Associació d'Hotelers de Formentera.
Reclamen i demanen una mica de més d'oferta d'oci. I en aquest aspecte hi ha que dir que durant aquest estiu, qui sap, per part del Consell de Formentera hi ha hagut una mica de cel massa fort en quant a les inspeccions, discontrol dels establiments, i això realment ens preocupa que en algun moment es pugui restringir aquesta afluència de turistes.
Per altra banda, el GOP sí que defensa aquestes actuacions. De fet, aquest estiu la policia local va aixecar un acte a un restaurant de la zona del Migjorn durant una festa feta a l'establiment. Finalment, el Consell de Formentera va decretar el cessament de l'activitat com a discoteca d'aquest local situat al Parc Natural de Ses Salines. Jordi Crespo és el president del GOP de Formentera.
Parc natural crec que és una cosa objectiva, està molt maltractat, hi ha una afluència de gent molt gran, a nivell de contaminació acústica és una bestiesa per qualsevol ecologista anar i veure les festes que hi ha tot l'estiu. És veritat que en guany s'han reduït una mica, però no és suficient.
Està per veure si es trobarà un equilibri per tal que l'illa continuï sent una destinació sostenible.
I ara vos contam que la llista d'espera per sotmetre's a una intervenció quirúrgica a les Balears ha superat els 100 dies a l'octubre. representa un increment d'atenció del 8% respecte a fa un any.
Això fa que hi hagi 15.700 persones pendents encara de ser operades, un miler més que l'octubre de 2024, segons dades del Servei de Salut de les Balears. En canvi, l'espera per a l'especialista es redueix significativament en un 23% i ara és dels 61 dies. La demora mitjana per a una primera consulta amb un especialista ha baixat un 22,8% interanual aquí a les Balears fins als 61,5 dies de mitjana. El mes d'octubre, amb tot, 221 persones fa més d'un any que esperen la seva cita amb l'especialista.
Set i 49 minuts, i parlant de salut, avui també destacam que la crisi dels cribratges s'estén a Madrid. 500 persones s'han vist afectades per una incidència a la comunicació dels resultats per carta del programa de triatge de càncer de còlon i recte.
En un comunicat, però, la Conselleria de Sanitat de la Comunitat ha negat errades en el diagnòstic i incideix en que els resultats correctes sempre han estat registrats en la història clínica dels pacients. Expliquen que l'empresa encarregada d'enviar les cartes va notificar la incidència el mes de febrer i que es va contactar amb tots els afectats per explicar-los aquesta situació. Mas Madrid ja ha demanat la dimissió de la consellera Fátima Matute. És Eduardo Martiño.
Que Madrid, si no tenía nada que ocultar, no tendría problema en haber suministrado los datos, y que si está haciendo una ocultación de la información que el Ministerio le está requiriendo y que desde luego va a seguir requiriendo por las vías legales oportunas, porque esos datos son datos de los madrileños, del conjunto de los madrileños y no de la señora Ayuso, es porque efectivamente algo tiene que ocultar.
I parlant de la crisi dels cribratges, 50.000 persones han sortit als carrers d'Andalusia en defensa de la sanitat pública i per a protestar contra la gestió del govern andalús.
Por una sanidad pública de calidad universal y gratuita estamos luchando.
Han advertit de la greu situació de la sanitat de la regió, que atribueixen a un finançament insuficient i a l'opacitat, diuen, del govern autonòmic.
Han criticat que el president de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, apliqui el manual, diuen, del ventorro, que consisteix en despreciar, asseguren, les víctimes, ocultar la veritat i dir mentides a la cara dels andalusos.
També a València s'han concentrat milers de persones davant les Corts. Han demanat, com heu sentit, que tanquin a la presó el president en funcions, Carlos Mazón, i també la dimissió del Consell. Tot això quan continuen pendents de les negociacions entre el PP i Vox per designar qui es posarà al capdavant del govern del País Valencià.
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, assegura que la seva formació negociarà amb discreció.
Que el circo mediático en torno a las conversaciones con el Partido Popular no se va a producir de la mano de Vox, y por tanto decirles que a medida que vayamos avanzando en las conversaciones con el Partido Popular, a medida que el Partido Popular comunique quién es el candidato y por tanto podamos hablar con el designado y poner los intereses de los valencianos, las estrategias políticas que permitan avanzar en esa recuperación de Valencia, pues les iremos informando.
Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que tot sortirà bé.
Ho ha dit abans d'intervenir al Congrés del Partit Popular, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Andalusia. Durant el seu discurs, Feijóo ha apel·lat al vot útil.
No puede ser que una semana normal de un gobierno tenga, uno, el fiscal general del Estado en el banquillo del Supremo. Dos, a un ministro reconociendo que mintió con sus vínculos con una trama corrupta. Tres, a un socio del gobierno confirmado que se acabó la legislatura. Y cuatro, a la Audiencia Nacional abriendo una investigación sobre la financiación ilegal del partido del gobierno.
De la crònica internacional, als Estats Units, el Senat ha arribat a un acord per reobrir el govern federal després de mantenir-lo tancat durant 5 setmanes. Així, la Cambra Alta avança cap a un projecte de llei per desbloquejar els fons necessaris per tal que això sigui possible.
La mesura ha sortit finalment endavant per 60 vots a favor i 40 en contra. 8 membres de la minoria demòcrata s'han unit als republicans a canvi d'una futura votació sobre estendre els subsidis per l'atenció mèdica i alhora garanties de que els treballadors federals siguin reincorporats. Abans que s'arribés a aquest acord, el president dels Estats Units, Donald Trump, Assegurava el sentim que el final del tancament està molt a prop. Abans que el mandatari ho signi, la Cambra de Representants ha d'aprovar el projecte.
Mentrestant, el director general de la BBC i la consellera delegada d'informatius han dimitit per una polèmica relacionada precisament amb Donald Trump.
Efectivament, ho han fet enmig d'una crisi desfermada al Regne Unit per una polèmica per haver emès un discurs fragmentat del president dels Estats Units en què semblava alentar els seus simpatitzants a assaltar el Capitol el 2021.
I al Manco, 31 persones presoners s'han mort aquest diumenge en un centre penitenciari de Machala, a l'Equador, després de ser penjats. També 43 persones han resultat ferides.
El personal responsable de la presó apunten que el motí és una protesta per la reorganització dels presoners en la nova presó de màxima seguretat. Un fet que passen 10 dies després que 12 persones morissin en 3 centres diferents penitenciaris. En aquest cas, per al Ministeri de l'Interior va apuntar que eren morts naturals.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Avui és dilluns, comença la setmana després del Fridays Project, després de la Fira B, després dels Premis Enderroc, però encara queden bones propostes que vos explicam a la nostra agenda.
Efectivament, deixem enrere una setmana molt, molt plena d'esdeveniments culturals, d'alta importància, però no acaben, eh? Començant directament pel dimecres. Ja sabeu que el Shamrock, en es gremi, teniu sempre música qualsevol dia, pràcticament, però vos explicam una proposta que ha triomfat aquest estiu, ja sonen de fons, són els Brindis. Estenen la temporada perquè no volen que s'acabi l'estiu. Seran a Inca, a la plaça de Santa Maria la Major, que són festes, ja ho sabeu. Comencen a la cinta del capvespre i de franc, pop a l'estil de 60, molt ben fet, fins i tot cercant el so instrumental de l'època, i és que hem de recordar que és dimecres bo. I anant ja cap al cap de setmana, anem a divendres. Ha costat pena enguany fer-lo venir. Ell és Jairo Zavala, però el seu projecte es diu De Pedro, música a mig camí entre Espanya i Llatinoamèrica. No fa res de nou, però tot és agradable i sempre parla d'allò humà, d'allò permanent i d'allò important. A més, també fa algunes versions, com aquesta, com la popular Llorona mexicana o aquesta Fiesta de Joan Manuel Serrat. Això serà al Truit Teatre a les 9 de la nit. Las faldas, bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. I dissabte teniu música experimental al Casal de Can Balaguer, en Zulu Zulu, Geometrical Sardine, K12 i Ensemble Tech, música electrònica mixta i vídeo, projecció a les, des de les 10 del matí amb Zulu Zulu, el pla familiar, fins al jazz paranormal, podríem dir, del Sardine, especialment tècnic, i encara dissabte una altra proposta. I és que dissabte hi ha el Raïm Wine Fest, i és el plat fort. Segurament el plat fort d'aquest esdeveniment són aquests que sonen de fons, que són La Granja, però hi haurà també Cacau, Avalanche, Petrònic, Aina Los Anys i Bon Ball Tenim. Serà al Parc de la Mà, a la zona de Sa Portella, a les 12 del migdia, és a la 13a edició del Festival Itinerant, que de tant en tant ofereix vida a la terra, però també música i festa.
I avui comença la cinquena edició del Festival d'Arquitectura Open House a Palma, una proposta per obrir la ciutat, compartir coneixement i promoure el diàleg entre espais i persones.
I serà fins aquest proper diumenge. Uns 60 edificis i espais emblemàtics de ciutat, normalment amb accés restringit, obren les seves portes i ho fan de manera gratuïta. Entre elles, l'antic quarter de Son Busquets, la residència de les Germanetes dels Pobres, també el Coliseu Balear, la plaça de Toros, coneguda popularment, el far de Portopí o l'antic bar Casablanca. A més de les visites, el festival també ofereix activitats culturals, com ara tallers, rutes i debats, durant tota la setmana.
l'amor de la meva vida si fes veure que em...
És una de les notícies del Dia de la Cultura. La banda d'Osona Oques Grasses ha anunciat que el 10 d'octubre de l'any 2026, l'any que ve, oferirà el seu darrer concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, posant fi així a 14 anys de trajectòria i 6 discos publicats. Les entrades, atenció, es posaran a la venda aquest dimecres 12 de novembre a partir de les 3 del migdia. El grup ha expressat alegrement al públic i ha explicat que Per Amor va començar i Per Amor s'acaba.
És així, l'anunci arriba després de la gira Coda, amb la qual el grup ha presentat el disc Fruit del Deliri, que van registrar el 2024 i que han girat durant tot l'any passat i enguany. És un dels més venuts de l'any i que anunciaria, ja anunciaren que seria el darrer. Aquest concert, però, serà el definitiu, asseguren, i per això s'espera que, com ha passat a la majoria dels concerts que han fet, es venguin totes les localitats, però atenció, en el cas de l'Estadi Lluís Companys són ni més ni manco que 56.000. Qui els ho anava a dir quan feren aquell primer concert ja llunyà, el 2010, a Roda de Ter?
T'enganaria si et digués que ets l'amor de la meva vida, si fes veure que em crec la meva mentida, carregada.